Bona nit a la Terra, passen 7 minuts de la una. Avui parlarem del rancor. Va dir la Mare Teresa de Calcuta que el perdó és una decisió, que no és un sentiment, perquè quan perdonem no sentim més l'ofensa, no sentim més rancor. Perdona, que perdonant tindràs pau a la teva ànima i en tindrà el que et va ofendre. I René Gognissi va dir que el rancor no és prova d'intel·ligència. Definició de rancor: ressentiment. Estar ressentit o dolgut amb algú per algun motiu. En tota relació humana, des de la més ocasional a la més profunda, cadascuna de les parts espera que l'altra es comporti d'una manera determinada. D'això se'n diu expectatives. És com una manera de viure anticipadament les nostres relacions amb els altres. Expectativa és una de les paraules claus quan parlem de ressentiment i de rancor, perquè creiem just i lògic que l'altre es comportés d'una determinada manera i en no fer-ho ens sentim injustament pagats, injustament adolorits i frustrats. Ho reconeguem o no, d'alguna manera podem pensar que l'altra persona es veurà afectada pel nostre ressentiment. Però reviure una vegada i una altra una ofensa a qui més mal fa és el mateix. I és que la paradoxa de sentiments com el rancor és el seu efecte bumerang. Quan una persona està ressentida, desitja venjar-se. Vol que el mateix dolor que sent l'experimenti l'altre, li retira l'amor, l'afecte, l'amistat, l'interès, amb la voluntat que l'altre s'adoni que està ferit i que això li faci mal. I el ressentiment és, en aquest sentit, com una bola de neu. Mentre més energia li dediquem, més creix i més àrees de la nostra vida compromet. El rancor es pot convertir d'aquesta manera en una càrrega feixuga, de la que només ens podem alliberar si apel·lem al perdó. Perdó és una paraula formada pel prefix per, que significa intensitat, i do, que vol dir regal, regal intens, principalment per qui perdona, perquè quan perdonem és com si deixéssim anar l'àncora dels nostres pensaments, de les nostres accions, de les nostres emocions. Va escriure Benjamin Franklin: escriu les ofenses a la sorra i els beneficis al marbre. Es perdona quan es confronta les normes rígides que un ha traçat pel comportament dels altres i el que va passar, i quan s'enfoca l'atenció en les coses bones de la vida. Perdonar no vol dir oblidar, sinó no deixar que allò negatiu que va passar ens esguerri al present, tal com potser va fer en el passat. Deia el poeta nord-americà Longleaf Love que si nosaltres poguéssim llegir la història secreta dels nostres enemics, podríem trobar en la vida de cadascun d'ells tanta pena i tant patiment que n'hi hauria prou per desarmar qualsevol hostilitat. Avui hi ha una nit a la Terra, 93-201-7474, històries al voltant del rancor.
Amb Gaspar Hernández.
Calor, se estamos no verão, se o sol virá ou não, ou pra que é que serve uma canção como essa? Depois de ter você, poetas, para que os deuses, as dúvidas, pra que amendoeira? Pelas ruas, para que servem as de ter você. Depois de ter você, pra que querer saber que horas são, se é noite ou faz calor, se estamos no verão, se o sol virá ou não, ou pra que é que serve uma canção como essa? Depois de ter você, poetas, para quê? Os deuses, as dúvidas, pra quê amendoeiras pelas ruas? Para que servem as ruas? Depois de ter você.
Bé, és un quart de dues i així hem començat una nit a la Terra, Catalunya Ràdio. A la segona hora del programa parlarem de què vol dir ser autèntics, què vol dir ser una persona autèntica. En parlarem amb Begoña Román i amb Miquel Portaperales a la nostra tertúlia, a banda dels mails d'amor i a banda de les lliçons de vida, aquesta setmana parlant del silenci. I en aquesta hora, Maite Domènech, bona nit, Maite.
Bona nit,
ben retrobada. La Maite Domènech és terapeuta de Reverting Tantra i la seva pàgina web és espaiprana.com, espaiprana.com. I no sé si vostè té solucions per aquesta veu i per aquest inici de grip que tinc. No sé què fer, Maite, què puc fer? O sigui, doncs vostè, no. Vostè fa mil miracles i en canvi no em curarà a mi aquesta grip.
Jo no em feia cap de miracle. Els miracles el fa estar-te al llit, cuidar-te, si el cos et parla que vol reposar, fer-li cas.
Però jo he parlat amb vostè de coses que aparentment semblen miracles, no? Com és veure's un mateix en una vida passada, per exemple, no? Mm-hmm. Sentir-se un mateix en una vida passada. Jo en la vida passada està clar que vaig tenir grip, no? Avui me n'adono d'això.
Si eres humà, segurament que vas tenir de tot.
Vale, o sigui que només el llit és l'única solució.
Cuidar-te.
Molt bé.
Sí, suar, el típic, vaja.
Moltes gràcies, Maite. Parlem del rancor. Què és el rancor per vostè, Maite?
Per mi és com si fos un crit somor, no?, que està dintre nostre, quan és un crit de dolor, quan no ens han donat, quan hem demanat reconeixement no ens l'han donat, hem demanat ajuda, hem demanat amor, respecte, i no hem sigut atesos, que una mica és el que tu deies a l'encapçalament, no?, de les expectatives que tens cap a l'altre. I quan no tens això, perdona, doncs es crea això, un dolor dintre, i un mecanisme de defensa, per mi, seria el rancor. És com, tu no m'ho dones, tu no em vols, ja t'ho diu. No? I el rancor seria l'odi, per mi, sostingut en el temps. És, per mi, una ferida oberta que va suporant amb el temps, fins que no arribes a l'única cosa que pot solucionar el rancor, que és el perdó.
Obrim parèntesi, parla la Maite Domènech de les expectatives. Vostè està a favor de les expectatives, en general?
Doncs millor que no. perquè quantes expectatives pot ser molt probablement que no es compleixin. En canvi, si no en tens, tot està bé. Quan fas un viatge, a mi m'ha passat, per exemple, anar a Índia, com que jo no tenia cap expectativa, tot era fantàstic. Companys que vaig trobar, que si sí, realment és que es pensaven, no sé, arribar allà a un país concret, havien estudiat molt com havia de ser, què es trobarien, i després no es troben allò, era com, ostres, saps? Com, ai, una desil·lusió. No, és millor, per mi, no tenir expectatives. Tot és bo, quan, si no en tens.
Tot és bo.
Tot és, sí, sí, tot és benvingut, per mi.
A veure què ens explica Jacqueline, del Pla de Santa Maria. Bona nit i bona hora. Hola. Bona nit, Jacqueline.
Ai, perdoni, perdoni, és que...
No, se'ns havia dormit.
No.
D'acord.
No, que havia tingut que anar a buscar... No, tranquil, no passa res.
D'acord, està bé? Està tot bé, Jacqueline?
Està tot molt bé, gràcies.
Molt bé.
Havia parlat amb vostè fa uns 9 mesos.
Sí.
Que aquell dia era parlar del dolor, de... Bueno, de llàgrimes, de plors i aquestes coses. I jo, doncs, li vaig dir, també, parlant de tot el que m'havia passat feia uns mesos, de que si jo tenia molt rancor, més que rancor era odi contra una persona, una persona que, vaja, al meu punt de vista, doncs, bueno, no havia fet el que hagués tingut que fer perquè es metge aquest senyor i no li va acertar, diguem, la malaltia del meu marit. I el meu marit va morir i jo, la veritat, me'l feia culpable. El feia culpable amb ell perquè no va estar al tanto, perquè poder se li va escapar, perquè, bueno, la veritat és que he estat després més d'un any que no he tingut necessitat, i si he tingut necessitat he anat amb un altre metge, necessitat d'anar amb ell. Un dia hi vaig tindre que anar, i diu, ja fa temps que està aquí, oi, Jacqueline? Dic, sí, fa més d'un any. Dic, però és que no he volgut vindre-la a veure. Diu, ja ho sé, ja m'ho suposo. I tal, i quan vam estar així ens enraonant, i tot em deia que sí, que ja ho sabia. Dic, escolti, perdoni, per què diu que ja ho sap tot el que jo sento dintre meu, la rancúnia que li tinc? Diu, perquè vostè va escriure una carta al Col·legi de Metges, i clar, a mi em van cridar des de Tarragona, jo parlo des de Tarragona, bueno, del Pla de Santa Maria. I bé, aleshores, doncs, dic, sí, bueno, ell també, bueno, el noi em va confessar que també havia sentit molt la mort de l'Antoni.
El metge,
que havia sentit molt la mort de l'Antoni, que havia estat més d'una nit d'insomni pensant en ell. Diu, poder sí que no ho vam... Bueno, com dient que se li havia escapat una miqueta de les mans, no? I com el meu marit era una persona que, a més d'intel·ligent, era molt bona persona, i sempre deia que el rancor és el... Bueno, la cosa tonta que tenim els humans, doncs... Bueno, m'hi vaig imposar jo mateix, a més, aquell dia, doncs, amb les 4 mans agafades, o sigui, jo li vaig donar la mà, o sigui, les 2 mans meves, amb les 2 seves, em va... Bueno, a veure, no em va dir res, però em va donar a demostrar de, bueno, que el mateix dolor que jo sento, pues, també el sentia ell, clar, de diferent manera, lògic, perquè a mi s'ha anat el meu marit, no? I des de... Això farà un parell de mesos, poder visc algú més tranquil·la. Tranquil·la en aquest aspecte, perquè és que sentir parlar d'ell em posava... Però vaig pensar, bueno, és que som humans, és el que sempre deia el meu marit, és que som humans, és que tothom tenim dret a equivocar-nos. I diu, i qui et diu que el doctor del Pla es va equivocar? Però clar, era ell que estava malalt i que se n'anava, és que jo... A veure si m'entenen. És molt difícil de dir-ho, però sí, jo li tenia rancor. Però a poc a poc, mira, a poc a poc ho he anat volent superar, i ho he superat, com també he superat una... Però d'això ja li parlo de més anys, dels anys 60, que a mi em va operar el doctor Barraquer, i a conseqüència de l'operació del doctor Barraquer jo sóc cega, però absoluta, eh? Vull dir que el sol, jo sé que hi ha sol, si surto i em toca l'escalfor a la cara.
Però, perdoni, Jacqueline, però estem parlant de negligències mèdiques, al seu entendre o no? En els dos casos?
Sí. Amb el meu sí, perquè el que li dic del doctor Barraquer era una cosa que era molt nova, que venia de fora, era lente d'estrampelli. Clar, ara quan diuen, no, és que a mi m'han posat una lentilla, jo no dic res, penso, ai, que li tinguin més sort que jo, perquè, clar, també jo penso que jo vaig ser dels conillets d'Índies, m'entén? Es va fer una operació, que no va anar bé. Al cap d'uns anys de l'operació es va tindre que treure, i a mi m'ho van fer-ho... Bueno, al cap de 9 anys me les van tindre que treure, l'ull em va quedar danyat, i llavors allò em va provocar glaucoma. I el glaucoma jo pots lluitar amb ella, que si és... Bueno, jo la vaig anar molt alta sempre, ja sempre... vaig deixar d'anar al doctor Barraquer, vull dir que... D'això me'n vaig desdir perquè, bueno, perquè em tractaven com una criatura. Oye, Jacqueline, tu no te pones les gotes. Oye, Jacqueline, no, perdona, jo em poso les gotes, jo faig el que em dieu, però jo tinc l'atenció alta.
I en aquest moment no s'hi veu?
No, en absolut, en absolut. Jo no sé quan és de dia ni de nit, ni si llampega, ni si... No. Ni si llampega, ni si plou, perquè ho sento pel soroll, però tinc que treure la mà al balcó per saber-ho.
I no sent rancor? Jacqueline?
Ui, em vaig sentir-ne molt. Em vaig sentir-ne molt, 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 molt. Ara també penso... Bueno, aquest senyor sé que ha fet coses molt bones, operacions molt bones. Bueno, segueixo la teoria del meu marit. Som d'allò, som humans i ens podem equivocar. Ara sí, jo he sentit molt rancor per la meva situació. Ara imagini's jo la meva situació sense el marit, que era el meu tot, que eren els meus ulls, perdo el marit per una negligència, perquè jo per mi sempre... Li mig disculpo perquè sé que no es va fer intencionadament. Ho disculpo, però jo el necessito com l'aire que respiro, i a més la meva ceguesa. També provocada, perquè dius, mira, per el que sigui, per diabetis, per el que sigui, et ve un d'allò d'aquests, mira, la vaig seguir, Déu. Però a mi va ser una operació. Jo vaig ser conillet d'Índies del doctor Barraquer. I sap greu dir-ho, però és així mateix.
Jacqueline, ho deixarem aquí.
Deixem-ho aquí.
Li agraeixo molt el testimoni.
I ara...
Li envio una forta abraçada.
Moltes gràcies.
I ara ho comentem amb la Maite Domènech. Que tingui una nit plàcida. Fins una altra.
Gràcies, bona nit.
Avui una nit a la Terra, 5 minuts i 2 quarts de 2, estem parlant del rancor. Esperem... les vostres aportacions al 93-201-7474. Maite Domènech, què en pensa del que acaba de comentar-nos la Jacqueline?
Bueno, primer penso que el marit d'aquesta senyora, de la Jacqueline, era un home savi, que entenia que tots cometem errors, el que passa que els dels metges potser som, les conseqüències són més greus, no? Però, i després el que ha fet la Jacqueline, d'alguna manera, d'anar a parlar amb ell. Després te'n dones compte que tots som éssers humans, tots tenim la nostra motxileta del dolor, no? Que ningú fa les coses amb malícia, en general, la gent, no? El que vol fer aquest senyor, segurament el que volia fer era ajudar el seu home. No va ser així, no? Però el fet que ell anés a parlar, que es comuniqués, que entengués la postura també, que l'altre, això, sentia dolor també de la seva manera, no? T'acosta i realment et fa... com obrir una esquerda al cor, no? Perquè realment el que hi havia darrere de la Jacqueline era dolor de, ostres, no n'ha sabut prou, no has ajudat el meu home, no? Era el dolor aquest. Jo crec que és algo molt maco, molt bonic, quan et pots acostar. En aquest cas, el que està explicant, penso que és algo ben bonic, no? De poder... Segur que aquest doctor també va sanar moltíssim, no? Poguent relacionar-se amb ell i poguent parlar-ne. I després també penso en tot això que parla dels ulls. Mira, jo he de ser conseqüent amb el que sempre penso, no? Amb el que... com visc. I jo penso que no sabem el propòsit de res. No sabem el propòsit de les coses.
Què vol dir això?
Que per tu pot ser una gran desgràcia quedar-te sec. I sé que pot sonar una mica frívol, no? Parlant-ho amb una persona que veu perfectament. Però qui sap si això és una gran lliçó per tu? Per mi, jo penso així... A propòsit de les coses, no se sap per què són, no se sap per què passen. El que poder, en un moment donat pot semblar una gran desgràcia, al cap d'uns anys resulta que és una benedicció per tu. No sé si serà el cas, dubto molt que sigui així lo de la vista, no? Però qui sap, el ser cega, què li ha portat de positiu?
Doncs avui ens agradaria sentir les vostres històries al voltant del rancor que estem comentant amb Maite Domènech, 93-201-7474.
Perdonar és una elecció conscient.
És un mateix qui decideix alimentar el rancor o el perdó, malgrat que no sempre sigui fàcil portar-ho a terme. Sovint ens resistim a deixar anar el rancor per por a perdre la nostra dignitat o que ens tornin a fer mal, o ens agafem a un sentiment de venjança, malgrat que sabem que no ens farà cap bé. Podem perdonar, sí, però reconeixent allò que ens ha molestat o dolgut, tot i que no sempre és necessari expressar-ho. No pot aconseguir-se un perdó complet si es neguen els sentiments de ràbia. Cal sentir plenament aquesta ràbia, reconèixer-la per poder traspassar-la i alliberar-se d'ella. Quan es perdona a una persona i desapareix la primera capa de ràbia, sovint es descobreix que també és necessari perdonar-se a un mateix. Potser també ens sentim culpables per no haver-ho fet millor, per aguantar massa o per no haver-nos adonat abans. Reconèixer les pròpies errades pot tenir també un efecte alliberador.
Acabem d'escoltar un text de Cristina Llagostera sobre el perdó. 2:02, una nit a la Terra, Catalunya Ràdio. Quins són, Maite, els efectes secundaris del rancor?
Doncs físicament n'hi ha bastants, a part dels emocionals, però la nostra pressió sanguínia puja, el ritme cardíac es dispara, augmenta el risc de càncer, i això ho he comprovat a la meva pròpia pell. Pot produir mal de cap. Sí, jo, sé que m'ho demanaràs. Deixa'm acabar i després m'ho demanes.
D'acord, jo li he de fer la repregunta, com vostè comprendrà. D'acord, d'acord, endavant,
sí.
Endavant.
Pot produir això, mal de cap, mal d'esquenes, úlceres... I també, escolteu bé, perquè ajuda a envellir molt més ràpidament.
Va.
I després...
Què vol dir que el rancor augmenta el risc de càncer?
Per exemple, en una època de la meva vida... Bueno, no explicaré els detalls, però jo sí sentia molt de rancor. No ho sabia, que jo sentia rancor. Jo no sabia que allò ho era. Fins que me'n vaig donar compte, al cap d'un temps em van... sobretot me'n vaig donar compte, gràcies, és això que deia, de que no sabem el propòsit de les coses. Gràcies a un càncer que vaig tenir, em van extirpar els ovaris, val? Després, al cap d'un temps, se'm va tornar a reproduir, i va ser quan vaig dir, bueno, o canvio la meva actitud, o això se m'anirà consumint. Què està passant a dins meu? I va ser que, gràcies a aquests càncers, està clar que eren uns càncers molt agafats in situ, no estaven escampats, vaig tenir aquesta sort, crec que van venir només per fer-me mirar cap a dintre. Gràcies a aquests càncers jo vaig començar a mirar cap a dintre, vaig començar la meva carrera gràcies a això. No? D'anar mirant, d'anar traient, em donava compte que si no curava aquesta meva actitud, aquests meus pensaments negatius que m'estaven consumint, perquè per mi el càncer és això i el rancor és el mateix, és algo que se't va menjant per dintre. Doncs vaig decidir canviar aquesta actitud, vaig agafar un terapeuta i d'alguna manera anava a vida o mort. Vaig començar a netejar, em vaig donar compte que sí, hi havia molt de rancor a dins meu. I vaig aprendre a perdonar. I realment és de les coses més sanadores, més profitoses que he fet a la meva vida, no? Aprendre a perdonar.
Sí, jo informo els oients, si em permet la Maite, com que no la veuen, jo informo els oients que la Maite Domènech, si se'm permet l'expressió, és una senyora estupenda, magnífica. Si la veiéssim per televisió, no només s'adonarien de la seva bellesa interior, sinó també de la seva bellesa exterior. Vull dir que aprofito per deixar-ne constància.
Gràcies.
Bé, doncs escoltem la Rosa de Barcelona. Bona nit, Rosa.
Bona nit.
Com estem, Rosa?
Bé.
Quina és la seva història?
La meva història pot ser molt llarga o molt curta, depèn de l'estona que tingueu.
Molta estona no tenim.
No,
jo li agrairia que anéssim una mica al gra.
Intentaré anar al gra total. Jo sóc filla de... no m'importa gens de dir-ho per antena perquè n'estic molt orgullosa. Sóc filla de Manuel Carrasco Formiguera, afusellat durant la nostra Guerra Civil. Amb circumstàncies, bueno, doncs, de les de sempre, no? D'un sumaríssim i etcètera. I amb tota la família, doncs, que també vam anar a parar per circumstàncies que també ara serien llargues, doncs, a la presó. Jo tenia mesos, o sigui que ja us podeu imaginar quina edat tinc ara, soc del juliol del 36. El pare, doncs, era un home que havia estat conseller, que havia estat diputat, que havia estat perseguit pels uns i pels altres perquè no, perquè era un home incòmode per la seva rectitud, per la seva franquesa, havia participat en el pacte de Sant Sebastià, etc, etc, etc. Una de les seves últimes cartes va ser fusellat un 9 d'abril i el 4 d'abril ens escrivia, o escrivia la mare, vaja, i ell ja s'ho veia venir, i ens deia en aquesta última carta que no es fes cap represàlia per la seva mort, que si no la seva mort no tindria cap sentit, que ell moria i que donava la seva vida per la pau, perquè s'acabés aquesta guerra, per Catalunya, i sobretot que perdonéssim, perquè si no la nostra vida no tindria sentit tampoc. Ja us he dit que jo llavors era un infant, però això la nostra mare, i aquesta carta que ha estat tan present en la nostra vida, és una cosa que em va impactar i que m'ha impactat sempre. I dels 8 germans, tots 8, vam pujar amb aquesta idea de que només podíem viure exaltant aquesta mort, perdonant, donant-li el valor que tenia, de què ell havia volgut donar-li, de que servís per alguna cosa. Desgraciadament no va servir per gran cosa, perquè ell va continuar, la guerra va continuar, no? Nosaltres doncs vam poder tornar de l'exili amb un intercanvi que es va fer, però jo crec que, bueno, n'estic segura, que cap dels 8 germans, que per desgràcia ja n'hi ha uns quants que no hi són, mai hem sentit ni odi ni rancor, i que hem estat educats i pujats en aquest sentit de que només amb el perdó, només amb l'educació per la pau, per aquesta necessitat absoluta de superar el que, com diu una germana meva, d'acceptar lo inevitable i tirar endavant, perquè jo al revés, que la mare, doncs, que es va trobar vídua molt jove, de 41 anys, amb 8 fills, ens va posar el llistó molt amunt. Ens va dir, nois, i això a vegades ha patit aquesta conseqüència, no? Heu de ser dignes fills del vostre pare, doncs el normal vostre el poso un pam. I jo el normal no era aprovar el curs, era treure matrícula, perquè si no ens podia pagar els estudis i volia que tothom pogués tenir estudis. No sé si m'explico.
Perfectament, Rosa, jo li agraeixo moltíssim aquest testimoni, que en aquest programa tenim una secció a la següent hora, com vostè sap, que es diu Lliçons de vida. Jo crec que vostè ens acaba de donar una lliçó de vida, i el seu pare en concret. Li agraeixo molt aquest record i li desitjo una nit plàcida.
Moltes gràcies.
Bona nit, Rosa.
Bona nit.
Ens deia la Rosa, mai he sentit ni odi ni rancor. Què en pensa, Maite Domènech, del que acaba d'escoltar?
Que ojalà molta gent fes el mateix, bueno, netegés de la mateixa manera que fa la Rosa i la seva família, perquè jo penso que realment les veritables guerres, no sé com pot sonar això, però crec que comencen a casa de cada un, comencen a dintre de cada un. Si tu sents rancor, si tu sents odi i no ho neteges, això anirà creixent. Tens odi contra els teus pares, odi contra el veí, odi contra el professor, va creixent, i això arriba sent l'altre té odi contra tu, aquí comencen les guerres. I després ens estranyem, no?, que hi haguin tantes guerres. No, comencem a netejar, a cadascú comença a escombrar la porta de casa teu, com diu Santa, com diu Mare Teresa.
Sí, però vostè parla, sí, de netejar, no? Però, i això com es fa? Què vol dir netejar, no? No és una feinada enorme netejar, començar a reviure el passat, no? Fa molta mandra, això.
Ostres, i no fa més mandra tenir un verí a dintre que et va matant, a mica, a més que t'arremanguis i comencis a fer feina, no? Perquè els beneficis seran molt grans. Mm. Físicament, anímicament, emocionalment, és que tot brillarà més, no? Viuràs amb molta més pau. Jo, de veritat, des de que... Bueno, és que que ja no connecto amb el rancor. No sé, puc tenir una rabieta, puc dir-te qualsevol cosa en un moment donat, però ja està, ja no se me'n va dintre, i visc molt més en pau. Maneres de netejar el rancor, m'estàs demanant? Doncs, primer donar-se en compte, no? Perquè, com jo deia, pots mirar-ho físicament. Que tens un càncer, mira, segur que t'ajuda, a part del que haguis de fer amb la medicina tradicional o que tu vulguis, però mira també, ajuda't a tu mateix a mirar si hi ha algú a dintre que també se t'està menjant. I quan connectis amb tot això, és l'hora de netejar. Després, pots escriu una carta, a vegades amb algú que tens, que no hi ha, no està prou neta la relació, que sents que t'ha fet alguna
cosa. O sigui, una carta imaginària, no?
Sí, una carta per tu.
Que ell o ella no rebaran.
No, jo ni dic una carta escombraria.
Sí.
Comences a escriure allò, com diuen, vuela pluma, ràpid.
A raja ploma, sí.
Gràcies, perquè surti de l'inconscient, perquè si vas lent, surt de conscient, i això ja t'ho saps, no? Volem que surti tot el de dintre. Comences a escriure ràpid, però sense estar de res, per molt fort que sigui el que surt, val més que es quedi allà que no dins teu. Un cop
sense... I això sí, ens garanteix que es queda allà i no dins teu? Bé, i contribueix, no? El fet d'escriure-ho?
Home, ajuda va, molt. D'acord. Clar, tot el que tu puguis expressar, tant sigui en una carta, tant sigui en viudança, tant sigui en tècnica, psicodrama, i en tantes coses, no?, que t'ajuden a treure tota aquesta emoció. I a més, començaràs a tirar d'un cantó i descobrirem realment què hi ha dintre, no? Un cop has acabat aquesta carta, en aquest cas, sabràs si l'has feta bé, si de veritat estàs treballant bé, quan comencis a fer l'altra cara, la cara de l'agraïment. Comença a escriure una carta agraint tot el que t'ha aportat aquesta persona.
Sí, home, només faltaria. Això és impossible.
Oh, no és tan fàcil, però si de veritat t'estimes, deixa anar això. No? Sobretot és un acte d'amor cap a tu. O vols estar enverinant cada dia, sapiguen que cada dia t'estàs prenent això. I potser l'altre ni se n'entera. No? I tu, qui té l'odi? Quan tu estimes molt amb algú, quan estàs enamorat, no? Qui té aquell amor? El tens tu. A tu et canvien les cèl·lules, a tu et brilla els ulls i et brilla la pell i estàs estupendo, no? Doncs el mateix passa al revés. No? Quan tens aquest odi, qui el sent ets tu. I d'on surt és de tu mateix. De tu depèn si t'ho vols treure o no.
Com ha escrit Joaquim Camara Marín, l'odi és un problema infinitament més gran, com ens deia la Maite, pel que el sent que no pas pel que el rep, perquè odiar i guardar rancúnia a una altra persona ens suposa una despesa energètica i un malestar que no serveix de res. El que va passar ja s'ha acabat. Sí, ens va fer mal. Sí, potser nosaltres també en vam fer. Però tots els i sí o podria haver fet ja no tenen sentit. És millor si acceptem que vam fer tot el que vam poder i saber en aquell moment. Vam actuar com crèiem que ho havíem de fer. Més bé o més malament, però en qualsevol cas vam fer el que vam poder. 93-201-7474. Eugènia, bona nit.
Hola, bona nit.
Quina història ens explica,
pues,
Eugènia?
Mira, és que aquesta nit m'ho ha posat la mar de bé, perquè és que aquesta rancúnia trobo que no es guanya res ni la nova vida ni amb res, però és que després de la mort encara ho trobo més, no ho sé, com més insensible. Jo t'ho dic perquè he tingut un familiar que... Bueno, jo sabia que era un matrimoni que no es portaven massa bé i tal i qual i així, bueno, però el pobre home es va morir i ara l'any passat es va morir la dona, però és que feien 22 anys que ell havia mort i ella li va tenir tanta rancúnia perquè segons ella la va viure malament, no li va portar la vida com ella pensava, que la portava com una senyora i va tenir de tot, doncs va arribar el moment que jo em van dir, diu, no t'estranyis ni diguis res, diu, però no anem al cementiri que tots teníem els familiars, diu, perquè ella ha deixat dir que no vol que l'enterrin amb el marit. A mi em va semblar arribar a aquesta rancúnia fins a després a la mort, És que em va semblar una cosa tan trista, tan trista. Vaig dir, no ho vaig comprendre. No ho vaig comprendre i jo vaig dir que a mi em sembla que ha tingut que viure aquesta persona molt mala ella mateixa, amb si mateixa, per arribar a tenir aquesta rancúnia després de 22 anys, no voler-la que l'enterressin amb el marit.
Què en pensa, Maite?
No sé què em pensarà, però jo ho veig tristíssim, vaja.
Pues jo comparteixo, que trist. Sí. Però sobretot penso, aquesta dona, quin patiment, quina ràbia es devia tenir a ella mateixa.
Sí, bueno, és que és això, precisament. És que jo no ho acabo d'entendre, perquè van tenir 3 fills, i un és familiar, diguéssim, polític meu, oi? No vull dir ara el parentesc. Però és que quan me van dir, diu, no diguis res ni comentis perquè no anem al cementiri, sinó que li hem tingut que agafar una altra sepultura perquè havia deixat dir que no m'enterressin amb el marit. Jo dic, mira, és que arribar a aquests extrems de rancúnia, francament ho trobo.
Però jo penso que aquesta senyora, el problema que tenia, tenia tanta ràbia, és una opinió meva, cap a si mateixa, per haver estat o no ser capaç d'haver deixat aquesta relació, si tant et molesta, què està passant? També hi ha una cosa amb el rancor, que no perdonar et fa estar enganxat,
bueno, però
d'alguna manera, aquella persona.
Em perdones una cosa, sí, perquè el moment que la van enterrar, un dels germans del marit va dir una cosa que jo vaig dir, em sembla que és ja l'últim, li va dir, diu, sí, diu, va tenir molta rancúnia el meu germà, molt fàstic al marit, molt d'allò, que és bo que ella no volia cap relació, res, perquè l'havia fet tenir 3 fills, és bo que ella no volia, bueno, allò, coses de mal viure. Diu, però en canvi, diu, el que va ser patrimoni, diners i això, diu, això sí que ho va agafar. Aquí va ser on jo vaig veure que sí que verdaderament tenien raó la família, perquè si no vols una cosa no vulguis l'altra tampoc.
Bueno, de tota manera, és una història ben trista, no?
Sí,
sí, sobretot sí, per ella, sobretot per aquesta dona.
Molt.
I jo, com que sóc de l'opinió que tot això tu enrossegues cap a un altre cantó,
jo
una hora o altra haurà de treballar.
Jo ho vaig també trobar tristíssim que després de 22 anys mort el marit encara digués que no volia enterrar-se amb ell.
Déu-n'hi-do.
Ho vaig trobar molt trist.
Déu-n'hi-do.
Quan només era per explicar-vos això.
Eugènia, doncs moltíssimes gràcies.
Pues molt bona nit, Gaspar, i plàcida nit.
Esperem-ho.
Gràcies.
Mai se sap, això. Miri, això, Eugènia, s'ha de quedar pent. En el meu cas, avui estic una mica així...
Estàs engripat.
Sí, una mica. Ui, llavors ja veurem com serà la nit.
Però sempre que et sento... Mira, t'ho dic de debò i d'acord, M'adormo plàcidament.
jo celebro que el meu servei públic consisteixi,
sí?
En que vostè dormi bé.
Sí, sí, sí. Gràcies. Gràcies, bona nit.
Bona matinada. Tres quarts de dues, una nit a la Terra, Catalunya Ràdio, avui parlant del rancor. I a partir de les dues fent tertúlia amb amics coneguts i saludats, avui amb dos filòsofs, amb Begoña Román i amb Miquel Portaperales, preguntant-nos què vol dir ser una persona autèntica. Què vol dir ser una persona autèntica? Perquè tots rebem molts estímuls, molts inputs, diguem-ho així, al llarg de la nostra vida, i per tant estem tots contagiats de moltes coses i de moltes persones i de molts fets i de la cultura i de la societat. Llavors, a partir d'aquí, què podem entendre per ser una persona autèntica? En parlarem a partir de les dues, després de les notícies de les dues. I aprofito per dir als oients d'Una nit a la Terra, que cada cop som més, cosa que celebrem, que cada diumenge al diari i al periòdico publiquem les millors històries del programa, les històries més significatives del programa, cada diumenge al diari i al periòdico. Bé, m'agradaria que la Maria Domènech ens parlés d'aquest estar enganxat que provoca el rancor.
Sí, inconscientment, no? Perquè, clar, lògicament sembla que no puguis estar enganxat a una cosa dolorosa, una cosa negativa, perquè t'aporta uns beneficis, i en el fons sí, t'està aportant uns beneficis, Per exemple, no? Mentre tu sents rancor, suposem, no? Una parella, el nòvio l'ha deixat, no? I tu sents, durant aquesta noia o el noi, sent rancor, odi, no? aquest odi sostingut contra aquesta persona. I no hi ha manera, i dia darrere dia, no? aquesta gent que està tant en el passat, també, no? No es desenganxa, és una manera de tenir encara el record, hi ha un lligam, amb el rancor mantens un lligam. I és molt dolorós el dia que dius, bueno, fins aquí hem arribat, deixo anar. Aquí comença el veritable dol, aquí pot començar el procés de dol sa, no? Perquè pots deixar anar de veritat, pots començar a perdonar, pots començar a acceptar. I de veritat és quan se'n va la persona.
Al 3201-7474. Jordi, bona nit i bona hora.
Hola, bona nit.
Què tal, Jordi? Què ens explica?
Bueno, doncs pues aviam. Aquí jo tindria una cosa a dir d'això del rancor que estem parlant. Hi ha una frase que tothom segurament haurà dit en alguna ocasió, que és aquest jo perdono però no oblido. Bueno, a mi em sembla que aquest jo perdono però no oblido aquí és una frase d'aquestes fetes que realment la persona que diu això a vegades no és prou conscient del que està dient. Perquè el que realment perdona ha d'oblidar. I ja sabem que oblidar és difícil, que oblidar no, ens costa bastant a tots nosaltres. Però darrere d'aquesta frase hi ha rancor. I n'hi ha força de rancor. El rancor hem d'entendre que és un ressentiment i aquest ressentiment s'ha de curar, s'ha de treballar a dintre. Perquè realment tu no pots dir jo perdono però no oblido perquè això és algo que se t'ha quedat a dintre i que t'està fent mal. I això moltes vegades ho sentim a dir. I a mi m'agradaria donar aquesta opinió perquè estic segur que moltes persones s'hi senten identificades. No? Jo penso que dins el rancor haver-hi sempre, ja no dic un oblit, perquè potser oblidar és molt difícil, veritat, però sí que ha d'haver-hi un passar pàgina. I aquest passar pàgina, és clar, s'ha de fer a través de una comprensió i una compassió, també diria jo.
Perquè suposo que hi ha perill que es transformi en odi, no?
Correcte, exactament. Després hi ha aquest perill que es transforma en odi i llavors ja estem parlant d'una emoció que realment és molt negativa. És de les més verinoses que poden haver-hi a dintre. Jo, malauradament, he trobat algú i estic segur que qualsevol persona que ens escolti també l'ha trobada, que està en aquest procés de dolor a dintre, no? Estic, sí. Bueno, pues segur que algú que li ha fet mal, qui és el que no ens ha fet mal a algú en aquesta vida. Però hem de saber i hem de donar-nos en compte que el que estem patint som nosaltres i que això es pot convertir, com tu que dius, en aquest odi. I després, sí. L'odi encara és molt més difícil de treure que el rancor.
Em diu la nostra productora que vostè ha ajudat a casos concrets.
Sí.
De gent amb rancor.
Així és.
Com ho ha fet?
Així és perquè la meva feina és ser terapeuta, jo sóc psicoterapeuta, i en aquest cas, bé, doncs com ho fem? Doncs el primer que els fem veure a la gent és com està això dintre seu. És a dir, quines sensacions, quines altres emocions arrosseguen aquest rancor que poden tindre. Quin és aquest mal que encara hi ha dintre viu. I la primera manera d'ajudar la gent és fer-li veure doncs, què està patint, no? Sense enganys, perquè a vegades tenim la tendència a enganyar-nos, no? Diem, bueno, això ja ho he oblidat, o això ja ho he perdonat, o això ja ho he acceptat. Anem a veure si realment és així. Anem-ho a veure. I es pot veure de diverses maneres, evidentment. La primera forma que es veu és com la persona en parla, d'aquell altre que per ell té la culpa d'això, no? és a dir, com es manifesta, quines són les expressions que ell està traient. A vegades doncs dius, bueno, jo el tinc una mica perdonat, però a vegades els ulls estan injectats d'alguna manera encara amb una ira, no? amb aquest ressentiment a dintre. Bueno, no, realment no ho tens acceptat. Penses que ho tens, però no hi és a dintre. És a dir, el primer que fem nosaltres és fer veure a la persona realment si això encara li està fent mal o no.
I a partir d'aquí treballar-ho, no?
I a partir d'aquí treballar-ho.
Bé, doncs ho deixarem aquí. Jordi, li agraeixo molt el testimoni i la sinceritat i li desitjo una nit plàcida.
Moltes gràcies.
Fins una altra. Bona
nit. Moltes gràcies. A reveure. Bona nit.
El que acaba de sentir.
Bé, en Jordi ha tocat diversos punts. Un, m'agradaria donar la meva opinió sobre el que diu de l'odi i del rancor. Ell diu que primer ve el rancor i després es pot transformar l'odi. Per mi és al revés. Per mi primer hi ha l'odi, no? Pot venir un cop d'odi, que seria la part contrària, la cara B, diguéssim, de l'amor. I si això no se sana, es transforma en rancor, que és l'odi sostingut, com sembla que ja he dit. Després ha parlat de que la gent sol dir és que m'han fet mal, no? I jo plantejo aquesta reflexió, a quanta gent hem fet mal nosaltres? I segurament sense cap intenció. Si entenem això, ens podem posar en el paper de l'altre i entendre que tots som éssers humans ferits, tots. Tots tenim, ens hem donat cops, ens han fet mal, ens han deixat, ens han abandonat, tots. Per tant, la compassió, que deia en Jordi també, no? Connectem amb aquesta compassió, amb que no hi ha tanta maldat com ens sembla. Senzillament hi ha persones ferides. I una altra cosa també que diu que la gent, quan vol sanar, diu, sí, jo ja he perdonat. No? I veus que realment no ha perdonat. Per què? Perquè hi ha la part racional que sí vols perdonar. La teva part conscient sí creu que sí, he perdonat, però és algo molt racional, és molt des del cap, i des del cap no es pot perdonar. Només pots perdonar des del cor. Quan connectes amb el cor.
Ens ho explicarà. Com perdonar des del cor. Maite Domènech, la seva pàgina web és espaiprana.com. Espaiprana.com. Ha estat un plaer. Moltíssimes gràcies. Bona tornada, em sembla, cap a Ripoll.
Sí, senyor.
Que vagi bé, bon viatge.
Gràcies.
Bona matinada. Els oients, fins després de les notícies de les dues, parlant de què vol dir ser una persona autèntica. Aquí a Una nit a la Terra. Morning time crescent, I think of you. Rain in the southeast, man feeling blue. Man in the bowler, with their spats, ladies with chauffeurs, dogs wearing